Bona tarda, són dos quarts de dues. Us informa Jordi Rius.
L'informatiu del migdia.
L'Ajuntament de Castellà ha començat aquesta setmana les obres d'un important pla d'asfaltats i manteniment de voreres al nucli urbà Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions, que suposarà una inversió global total de gairebé 3,9 milions d'euros. És divendres 12 de juny. L'actuació permetrà renovar paviments, reparar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu i en vehicles. De seguida us ampliem aquesta notícia abans d'altres titulars. La Biblioteca Antoni Tort prepara per al dia 18 de juny la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una proposta que combinarà literatura i música. I en esports parlarem amb el tècnic castellanc Xavi Calm, que aquesta última temporada ha estat a la banqueta del Leicester City. I la previsió meteorològica: cel serè durant tot el dia, amb temperatures que de mica en mica s'enfilaran, sobretot al cap de setmana. Comencem. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha començat aquesta setmana les obres d'un important pla d'asfaltats i manteniment de voreres al nucli urbà Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions, que suposarà una inversió total de gairebé 3,9 milions d'euros. Segons resumeix el propi Ajuntament en un comunicat, l'actuació permetrà renovar paviments, reparar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu i en vehicle. A més, aquest pla dona continuïtat al treball iniciat en els darrers anys per planificar les actuacions de manteniment de manera objectiva. En el cas dels asfaltats, les prioritats s'han definit a partir d'un estudi tècnic de l'estat dels paviments del municipi amb dades incorporades al sistema d'informació geogràfica municipal. Aquest mapa de desperfectes permet identificar els trams amb més deficiències i programar les intervencions de forma ordenada. El regidor de Via Pública, Pepe Leiva, ha explicat que les obres han arrencat aquesta setmana al carrer Garrotxa.
A partir d'aquí, aquestes setmanes hem iniciat les intervencions a partir del carrer Garrotxa, del polígon, que tenien que començar per aquí per un tema d'organització amb la pròpia empresa. I a partir d'aquí, les actuacions que tindrem importants d'entrada, per exemple, del nucli urbà, doncs serà la Ronda Tolosa, tindrem una part també important a carretera Sentmenat, farem Doctor Rovira, farem també l'Avinguda Sant Esteve entre el carrer Barcelona Sant Pere Llastre. Són els carrers que així més grans seran les intervencions, però bueno, tindrem una sèrie d'intervencions a diferents carrers, així com a voreres, així com part que farem d'eliminació de barreres arquitectòniques a la part de Can Carrer.
A les urbanitzacions, el pla inclou la renovació de l'asfalt i voreres a els sectors dels aires sols A, B, C i D, Can Avellaneda, Can Font, El Balcó i El Racó. A més, s'han d'afegir també les actuacions que s'han projectat al nucli agregat de Sant Feliu del Racó, que permetran renovar carrers i places del nucli, millorar l'accessibilitat, ordenar millor els recorreguts i fer d'una forma més amable la mobilitat quotidiana. Segons l'EIVA, una part molt important del projecte és la millora dels vials principals de les urbanitzacions.
D'acord? Aquí hi ha una part molt important que també hem decidit fer, que és fer els vials principals de les urbanitzacions. En aquest cas, al carrer, allà al Racó i a Sant Feliu, hi ha una aposta per part de l'Ajuntament a nivell de sobretot de seguretat, a nivell de qualsevol incidència que pugui haver en alguna emergència, que, per exemple, al Balcó i a l'Aire Sol de farem el carrer Cim en tot el seu tram, des de baix fins a dalt de tot, per poder fer tot el vial principal, que és el d'entrada i sortida de tota la urbanització, així com al Racó i a Sant Feliu, que farem exactament el mateix, que farem, per exemple, l'asfalt complet des del passatge Cetri, passatge Montcau i carrer Moronell, des de dalt a baix, tant de Sant Feliu com del Racó.
L'EIVA també apunta que a Sant Feliu i el Racó es durà a terme una actuació integral als principals eixos viaris.
com per Sant Feliu de Racó aprovarem, bueno, ja han aprovat de fet ara fa poc, ara fa 15 dies a la Junta de Govern, de projectes singulars per Sant Feliu. Aquest projecte seria la pacificació del que és la part del nucli antic, o sigui, la part del carrer Canaleta des de la Font de Darrere fins a la plaça del Pi, del carrer Pere Portavella, i sí, com una actuació que quedava pendent del carrer Verge de Montserrat.
El conjunt del pla suposa actuar sobre 73.100 metres quadrats de paviments i voreres al nucli urbà i a les urbanitzacions. En concret, es renovaran 64.900 metres quadrats d'asfalt, dels quals 28.000 corresponen al nucli urbà i 36.900 a Sant Feliu i les urbanitzacions, i 8.200 metres quadrats de voreres, dels quals 3.500 metres quadrats corresponen al nucli urbà i 4.700 metres quadrats a Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions. Sobre el desplegament del pla d'asfaltats, l'EIBA diu que caldrà planificar molt bé totes les actuacions.
I sí que ara doncs, tindrem que planificar molt bé, d'acord amb les diferents urbanitzacions i sobretot també el nucli, de veure com podem fer-ho, perquè clar, estem parlant de que actuarem sobre més de 73.000 metres quadrats de paviments i voreres, tant del nucli com de les urbanitzacions. Per lo que, bueno, hem de coordinar molt bé perquè puguem fer-ho amb les mínimes molèsties, però bueno, hem començat i volem que en els propers mesos puguem...
Durant aquest mandat i sense comptar aquests 3,9 milions d'euros, l'Ajuntament ja ha invertit 1,5 milions d'euros en la millora de carrers, tant en asfaltatges com en voreres.
L'informatiu del migdia.
I en pàgina cultural, avui us expliquem que la Biblioteca Municipal Antoni Tort celebrarà el pròxim dijous 18 a les 7 del vespre la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta amb una proposta que combinarà literatura i música. Ens en dona més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
L'acte comptarà amb la participació del grup Rumbesia, que presenta l'espectacle Flama i Silenci. Els clubs de lectura tenen una funció que va més enllà de la lectura compartida. Així ho explica la directora de l'equipament, Carme Muñoz.
Aquests clubs en concret els fem els dilluns i els dimarts i són per a grups, per exemple el del dilluns a la tarda el porta Suport Castellà amb persones voluntàries de l'entitat. Això mateix el dimarts al matí amb gent de castellà que s'ha apuntat i que poden haver fet l'escolarització en castellà o venen d'altres països i volen aprendre català o gent que també els agrada llegir en català.
Els dos grups es reuneixen setmanalment i estan pensats tant per a persones que volen millorar el seu nivell de català com per a lectors interessats a compartir experiències literàries. A l'hora d'escollir les obres es prioritzen històries que connectin amb els participants. En parla Muñoz.
Doncs més que lectura fàcil, que en principi és un club de són dos clubs de lectura de lectura fàcil, intento que les històries siguin de les que criden l'atenció, de les que agraden, perquè la lectura fàcil a vegades s'entén molt bé, però llavors la història no enganxa. I ens agrada que surtin també d'haver llegit una història que els hi ha agradat, perquè si recorden la història també els hi queden les paraules.
Per posar el punt i final a la temporada de la Biblioteca, ha convidat els dos membres de Rumbesia, que interpretaran poemes musicats amb ritmes de rumba. Escoltem la directora.
De Rumbesia vindran dos dels músics, el José Panzano, que ja havien vingut aquí a la Biblioteca i ens van agradar molt, i llavors ells agafen poemes d'autors que els agraden i els hi posen so de rumba, i són molt bons músics, doncs, vull dir que qui vingui s'ho passarà molt bé. I en aquesta ocasió porten l'espectacle Flama i Silenci, que acaren a l'Enric Granados i al Màrius Torres, i és la música d'Enric Granados amb els poemes de Màrius Torres.
Més enllà d'aquests clubs que finalitzen temporada dijous, la Biblioteca Antoni Tort manté una àmplia oferta d'altres clubs de lectura per adults, amb propostes dedicades a la novel·la, els viatges, la poesia o la filosofia, així com els clubs de lectura infantils vinculats als premis Atrapa Llibres i Protagonista Jove, on els joves lectors voten les lectures que fan. Muñoz també ha volgut recordar la reivindicació del sector bibliotecari per reclamar més professionals. A la biblioteca aquests dies ja està oberta la inscripció per als clubs de lectura del curs que ve. Les persones interessades poden apuntar-s'hi fins al 30 de juny presencialment a la biblioteca. Les places són limitades.
L'informatiu del migdia. L'informatiu del migdia. Esports.
I aquesta setmana ha passat pels estudis de Ràdio Castellà el tècnic castellarenc Xavi Calm, que aquesta última temporada ha estat a la banqueta del Leicester City. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi Calm, el tècnic de futbol més internacional de Castellà, va passar pels nostres estudis i va fer un resum del que ha estat la temporada a la Championship, la segona divisió anglesa. El tècnic ha passat per banquetes com la del Hammarby, el Birmingham o el Queen's Park Rangers, entre d'altres. Aquest curs, l'entrenador de 44 anys ha fet de tècnic assistent de Martí Cifuentes al Leicester City, on van ser acomiadats després del Nadal per no complir les expectatives de la propietat de l'equip. El tècnic parla de com és el futbol a Anglaterra.
Un any complicat. Vam arribar una mica tard en pretemporada, ja portaven ells un parell de setmanes, va ser doncs, un inici molt complicat, hi havia molts casos de jugadors doncs, que volien sortir. No és tan fàcil aquesta situació. Van sortir bastants i vam poder doncs, incorporar gent només cedida per un tema de financial fair play. I bé, la temporada doncs, va ser bastant irregular. Estàvem doncs, a mitja taula. L'objectiu era estar doncs, un pèl més amunt. I van decidir doncs, de fer aquest canvi. I bueno, al final, doncs, a vegades els canvis van bé, van malament, no va sortir tan bé, però bueno, el futbol ja sabem que és bastant complex.
Calm compara l'estil de futbol anglès amb l'espanyol.
Bueno, cada una té les seves coses, no? Jo crec que el futbol aquí a Espanya és més, potser és més tàctic, potser és més, jo t'espero, a veure què fas, jo proposo això, després canvio, allà potser és molt més emocional tot, no? Aquí es marca un gol i s'està ja intentant defensar aquest gol, intentar que passin poques coses. Allà quan es marca un gol és com si s'obrís una olla a pressió, no? I després ja el que ha marcat vol marcar més perquè vol aprofitar el moment, el que ha rebut vol reaccionar, la gent és bastant diferent. Però bueno, cada lloc té la seva gràcia i l'important és acumular experiències i conèixer diferents cultures.
A banda d'altres fites, el tècnic de Castellà va ser també un dels impulsors de la carrera de l'ara madridista Jude Bellingham, en qui va coincidir el Birmingham.
Bueno, més que ser un pare, en aquell moment el propietari o el director esportiu del Birmingham era un propietat xinesa, no? I ell volia portar un entrenador perquè el Jude Bellingham, doncs, millorés i pogués fer un salt al futbol professional, no? I bueno, va triar a mi, no? Però, bueno, jo amb ell vaig estar un mes en el sub-23. Després ell i els dos vam pujar al primer equip i allà ja, òbviament, el vaig ajudar amb el que vaig poder i bueno, va ser una experiència molt important per mi.
Tot i haver tingut diverses experiències com el Cornellà o l'Atlètic Balears com a primer entrenador, Calm no creu que ser segon signifiqui estar a l'ombra de ningú.
Cada rol té les seves coses bones i coses dolentes, no? El que sí que ara, cada vegada, el primer entrenador cada vegada engloba o té més responsabilitats que no tenen tant a veure amb el camp, no? O sigui, té moltes tasques, no? Perquè el futbol ara ja és doncs, un món ja, doncs, que has d'estar per moltes coses, no? I en aquest cas, doncs bueno, el segon entrenador es dedica una mica més a el que seria el dia a dia. Totes dues tenen coses bones i coses dolentes. Actualment, doncs, de segon entrenador amb el Martí, en aquest cas estic molt còmode, no? Perquè no és que no em sento ni que no tinc pes ni em sento doncs d'una manera que estigui incòmode, sinó que estic còmode, de moment doncs m'agrada aquest rol, i a més també doncs em permet centrar-me potser en coses que m'agraden una mica més que totes les responsabilitats que ara mateix un primer entrenador té.
El tècnic encara no té decidit el seu futur i està valorant diverses ofertes.
De moment, nosaltres el que estem fent és preparar-nos per el que arribi. Ens agradaria un projecte doncs, que ens il·lusionés, que hi hagués bona sintonia doncs, amb tot esportiu, amb tota l'esportivitat, que sigui un projecte doncs, engrescador. I de moment estem esperant. Sempre arriben algunes informacions, algunes coses, de moment només escoltant, valorant. Bueno, veurem què passa. A vegades hi ha moltes coses i no n'hi ha cap que acabi sortint, i a vegades no n'hi ha cap, i de cop, com va passar l'any passat, surt i has de córrer. I les maletes sempre estan a punt tant per anar com per tornar.
Xavi Calm continua preparant-se per la seva pròxima aventura a les banquetes. I passem ara a parlar d'hoquei patins, ja que l'Hoquei Club Castellà continua lluitant per aconseguir ascensos de categoria. I en aquesta ocasió, el torn és pel segon equip, que vol una plaça a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez Fiti van empatar a 3 enfront del Sant Cugat en el partit d'anada, i tot es decidirà en el definitiu partit de Sant Cugat. Després d'acabar en cinquena posició del grup A de Segona Catalana, el filial Grana s'ha trobat amb el segon classificat del grup B, un rival que sempre és temible i que vol ascendir per tenir equips en les quatre primeres categories de l'hoquei, ja que compten conjunts a Hoquei Lliga, Hoquei Plata i Nacional Catalana. Els castellarencs volen tenir un equip de garanties a primera que sigui capaç de donar suport al Nacional en moments puntuals, i per això han conjuntat una esquadra amb jugadors experimentats al club. Davant dels santcugatencs, l'equip va arrencar un empat a 3 a l'anada i ara queda tot per decidir en la tornada, que es disputarà demà dissabte a la pista del Sant Cugat a 8:15 del vespre. En cas d'aconseguir-ho, aquesta serà una nova fita històrica pel club i tindran equips en les dues categories més altes de l'hoquei català.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Dimecres es va produir una fuita de gas després que una excavadora tanqués una canonada en unes obres al carrer de la Gran Bretanya. Això va provocar que un tram urbà de la B-24 estigués totalment tallat al trànsit des de les 4 de la tarda fins a 6:45 de la tarda. Policia local i bombers van demanar el confinament preventiu del veïnat que vivia a uns 50 metres de la zona afectada, és a dir, els que vivien a la ronda de Turuguet, passatges de Joan Capri, Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, Maria Aurelia Campmany i carrer de Martí i Pol, Josep Vicenç Foix i Carles Riba. També es van evacuar els comerços adjacents a la cartera de Sabadell, com ara el concessionari Extern de vehicles, supermercats Supeco i Consum, i el restaurant El Caliu i la botiga Amigo, Materials Amigo. En aquest sentit, l'Ajuntament va activar el Duprocim en fase d'alerta i va avisar el FECAT. L'alcaldessa de Castellà del Vallès, Yolanda Rivera, i el regidor de Mobilitat, Aleix Canalís, es van reunir dimarts a l'Ajuntament de Castellà amb la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, per abordar possibles millores en el transport públic del municipi. Durant la trobada, els responsables municipals van posar sobre la taula la necessitat de millorar la freqüència i la capacitat de la línia C1 que connecta Castellà amb Sabadell, un fet que es podia fer realitat de cara al setembre amb l'afegitó d'un comboi més al trajecte. En aquests moments, la freqüència de pas és d'uns 10 minuts en dies feiners. Des de l'Ajuntament també informen que la reunió es va plantejar la recuperació d'una connexió directa amb Terrassa, sense haver de passar per Sabadell. No existeix, ara com ara, una línia interurbana entre Castellà del Vallès i Terrassa, i per arribar amb transport públic a la cocapital del Vallès Occidental cal anar primer a Sabadell i fer transbordament amb Renfe o bé amb la línia d'autobús C5. Una línia de bus amb Terrassa podria també donar servei a les organitzacions com Can Font i Can Avellaneda. Un altre dels temes tractats va ser la millora de la línia C4 que uneix Castellà amb Sant Feliu del Racó i el Balcó de Sant Llorenç. L'Ajuntament considera que el servei actual és insuficient per donar resposta a les necessitats de mobilitat quotidiana d'aquests nuclis i que necessiten més freqüències de pas. Finalment, el consistori va aprofitar la trobada per demanar revisar la zonificació tarifària actual, ja que Castellà del Vallès és a la zona 3C, mentre que Sabadell, municipi veí i principal punt de connexió, forma part de la zona 2C. Aquesta situació penalitza els usuaris habituals del transport públic i encareix el desplaçament amb els títols integrats.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El cantant Beret ha estat detingut aquest dijous per la Policia Nacional acusat d'una presumpta agressió sexual que hauria tingut lloc l'abril passat a Sevilla, segons ha avançat la cadena SER. El jutjat de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Sevilla, amb funcions de guàrdia, ha acordat la llibertat provisional de l'artista amb mesures cautelars mentre s'investiguen els fets. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Rubí ha decidit desprogramar per cautela i fins que la justícia es pronunciï el concert que Beret anava a oferir el divendres 26 de juny al Castell en el marc de la Festa Major i el Festival R Random. La detenció ha tingut lloc aquest dijous a Sevilla, només uns dies després que Beret actués en els actes de rebuda a Espanya del Papa Lleó XIV. Segons la cadena SER, el jutge ha imposat a Beret la prohibició de comunicar-se i d'aproximar-se a menys de 500 metres de la denunciant, així com la retirada del passaport durant 3 mesos. Segons aquest mitjà, se li atribueixen un presumpte delicte d'agressió sexual tipificat en els articles 178.1 i 179.1 del Codi Penal. Es tracta dels articles que descriuen les violacions amb accés carnal a la víctima i comporten penes de presó entre els 4 i els 12 anys. Davant d'aquests fets, l'Ajuntament de Rubí ha emès un comunicat on expressa que viu amb preocupació la notícia i que el consistori ha decidit desprogramar aquesta actuació per cautela fins que la justícia es pronunciï. El text acaba assegurant que l'Ajuntament referma el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes i durà a terme totes aquelles accions necessàries per erradicar-les. Nascut a Sevilla l'any 96, Francisco Javier Álvarez Beret és un cantant espanyol d'èxit que barreja sonoritats del pop urbà, balada i rap a les seves cançons. És conegut per èxits com Lo Siento. I anem ara a Terrassa perquè l'Ajuntament d'aquella ciutat ha tornat a posar en marxa la campanya informativa No alimenteu els coloms, que per conscienciar els veïns sobre els riscos de donar menjar a les aus urbanes. L'objectiu de l'iniciativa és evitar problemes de salut pública, ja que aquests animals poden transmetre malalties tant a les persones com a les mascotes. A més, des del consistori recorden que l'alimentació incontrolada provoca brutícia a l'espai públic, deteriora el patrimoni i genera sobrepoblació, fet que perjudica la biodiversitat autòctona perquè els coloms competeixen per menjar amb altres ocells. La facilitat per trobar aliment, aigua i refugi a les ciutats, sumada a la falta de depredadors naturals, facilita la reproducció d'aquestes aus, sobretot a la primavera i a l'estiu. Per aquest motiu, l'Ajuntament terrassenc demana la col·laboració de la ciutadania i dels establiments de restauració, els quals insta a no deixar restes de menjar a les terrasses exteriors. Posem el punt final informatiu d'avui divendres 12 de juny del 2026. Ens acomidem els que us hem acompanyat. Carlos Lecegui, control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció, Albert Sant Andrés, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.